El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
9 i 20 minuts, comença la tertúlia del gall del monestir. Avui amb nosaltres a l'estudi Ramon Bernils, Arcadi Oliveres i Joan Ramon Armadàs. Molt bon dia.
Bon dia.
I també s'incorpora a les tertúlies en Joan Requesens. Molt bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per haver acceptat la invitació també de formar part d'aquests espais d'opinió.
Gràcies a vosaltres.
A veure, el tema que obre avui majoritàriament les portades és la situació d'Iñaki Urdangarín i del santcugatenc Diego Torres, que han passat la seva primera nit a la presó complint les condemnes de més de 5 anys pel cas Nos. El cunyat del rei Felip VI va ingressar aquest dilluns a la presó de dones de Brieva, a Àvila, però estarà sol en un mòdul especial per a homes. I el seu exsoci ha escollit la presó de Brians II a Sant Esteve de Sarrovires. Urdangarín ha de complir una pena de 5 anys i 10 mesos de presó i està en un petit pavelló habilitat per a homes. El centre penitenciari de Brieva és tranquil i sobretot molt segur. Urdangarín, de fet, ja estarà tot sol, ja que no hi ha cap altre intern masculí. És per això que ja es va utilitzar per a l'ingrés de Luis Roldán, l'exdirector general de la Guàrdia Civil, que va ser-hi 10 anys. Aquesta presó és un centre petit, com dèiem, i fonts penitenciàries asseguren que en cap cas Urdangarín no té cap privilegi. Diuen que qualsevol condemnat que estigui en llibertat en la data fixada per al seu ingrés a la presó i ho faci voluntàriament pot escollir el centre penitenciari que vulgui. M'agradaria conèixer la seva opinió sobre aquesta qüestió, el fet que doncs, Urdangarín estigui sol en aquest centre petit. Diuen que no hi ha cap mena de tracte de favor, cap privilegi, però des de fora sobta, no?, que una persona doncs, tingui per ell un petit pavelló. Qui comença? Joan Ramon, que sembla que tens moltes ganes, eh?
Començaré fent broma de que, ostres, fins i tot a la presó la monarquia ens costa diners, no? Perquè, clar, tots els funcionaris que hauran d'estar pendents de que l'Urdangarín esmorzi, breni, sortir al pati, no sé, a jugar frontón, perquè com que no té ningú no sé què més farà, doncs, clar, tot això requerirà una sèrie de funcionaris que segurament ara mateix no estan habilitats, tenint en compte que ja no hi havia ningú, no? Llavors, doncs, sí, ja et dic, per fer broma i trencar el gel, doncs veig que la monarquia ens seguirà costant diners als ciutadans, fins i tot a la presó.
És per preocupar-se.
Apropa't una miqueta més, Joan.
Que... És per preocupar-se, perquè tenint en compte que ens creiem això que diuen, de que no hi ha cap tracte de favor i que tothom pot triar, igual hi ha cua en aquesta presó a partir de demà. Tots els que hagin d'ingressar a partir d'ara, i això ens crea angoixa.
Home, ni que sigui per tenir... Vull dir, per estar sol, el millor és crear un equip de 4 o 5 allà i ja poden tenir una presó amb més gent i així justifiquem els funcionaris.
No crec que sigui aquest l'objectiu.
No crec.
Amb això d'estar sol, de vegades és bo i de vegades és dolent. Hi ha presos que estan sols perquè estan supervigilats. Jo aprofito per denunciar el cas d'un senyor que es diu O'Callan, que és el líder de la guerrilla kurda, que deu fer més de 20 anys, que està sol en una presó a Turquia, rodejat de 100 vigilants, perquè doncs, no volen que actuï políticament. Evidentment, estar sol en aquestes condicions és un desastre. Ara, estar sol en les condicions del senyor Urdangarín, gairebé no sé com és aquesta presó de Brieva, però deu ser una presó bastant de categoria, o si no, li han habilitat algunes habitacions de categoria, amb la qual es torna a esmentir que la justícia no és igual, però també, i que no ens prenguin el pèl. Ja que ho fan, almenys que no ens prenguin el pèl.
Vaig llegir ahir que...
És més digne, perdona, no, és més digne dir-ho clarament. Va. Escolti, si té privilegis... I vostès no són absolutament idiotes.
Ahir vaig dir que Luis Roldán, quan va ser en aquest espai que ara està dedicat al senyor Urdangarín, va necessitar ajut psicològic perquè estava tot el dia sol. Aleshores arriba un moment en què doncs, vaja, doncs aquest aïllament implica que t'hagin d'ajudar psicològicament, que no sé si serà el cas d'Urdangarín. Tot i que aquí diu que bé, s'està preparant per després ser traslladat a una altra presó, depèn de les fonts que llegeixis.
Ni que sigui per les sèries i pel·lícules de presons que m'he mirat, normalment l'aïllament en plan solitari és com un dels càstigs pitjors que hi ha. O sigui, que et posen a la sala amb una cel·la tot sol i et deixen allà, i això és com el càstig, perquè clar, necessites el contacte humà encara que estiguis a la presó, no sé, pel teu desenvolupament ja psicològic com a persona. Llavors, clar, jo m'imagino que això fins a un punt ho pots aguantar i val, potser et pot semblar fantàstic dir, mira, estaré solet aquí i tal, tal, però és que el coco deu anar treballant per dins i arribarà un moment potser que aquest home es tornarà a l'elo allà dins, no ho sé, o potser com que tindrà tants funcionaris al seu servei, per dir-ho així finament, ja es relaciona amb ells i en té prou, no ho sé.
Alguna opinió més?
I aquí no s'ho creu que estigui sol, es diu que estarà sol, però que estiguem, que no patim per la seva integritat mental, perquè no ho sabrem, o sí, però sol no estarà.
No pateixo gaire i
és no,
més...
No.
Jo faria una porra de que 5 anys està clar que no es compleix i jo no crec que n'arribi a complir 3. Aquesta és la meva porra.
Segur que no arribarà a 3.
No.
Sí, sí. N'hi ha 2.
tampoc sé si en aquesta persona és igual el règim de visites que en els altres llocs, o si tenen privilegis de...
Teòricament és el mateix.
És el mateix.
Teòricament.
Un altre tema que volia tractar amb vostès, i no sé si es pot establir un paral·lelisme o es podria importar la idea a Sant Cugat, finalment hi ha hagut acord a l'Ajuntament de Barcelona per obligar els promotors a destinar un 30% de les noves promocions i rehabilitacions a pisos assequibles. És una iniciativa de la plataforma d'afectats per la hipoteca i el sindicat de llogaters. La concessió de llicències, però, no se suspèn fins que la mesura sigui definitiva, cosa que no passarà com a mínim fins després de l'estiu, quan aprovi el ple municipal i la Generalitat. L'equip d'Ada Colau ha hagut de renunciar a la suspensió immediata de la concessió de les llicències anunciada la setmana passada per aconseguir els vots del PSC i Esquerra. L'alcaldessa de Barcelona ha assegurat que es tracta d'un acord històric perquè corresponsabilitza els actors privats en matèria d'habitatge social. El govern i les entitats promotores d'aquesta ampliació del parc públic d'habitatge volien que la norma comencés a aplicar-se des de la seva aprovació inicial, tramitant només les llicències que complissin aquest requisit, però, com dèiem, s'ha hagut de frenar fins passat l'estiu a l'espera d'obtenir el suport d'Esquerra i el PSC. Com veuen aquesta mesura? Ja sé que Barcelona té les seves característiques pròpies, però si consideren que accions d'aquesta mena, obligar a destinar un 30% de les noves promocions a pisos assequibles, podrien permetre baixar els preus del lloguer i de venda, que per molta part de la població cada vegada són més difícils d'assumir, i Sant Cugat no és una excepció, només cal entrar avui, per exemple, a una web, avui mirava al matí, pisos de 40-50 metres quadrats, 850-900 euros, i no precisament en les zones del golf de Sant Cugat, per entendre'ns, sinó en zones normals. Va, qui comença?
Jo crec que com a persona que paga un lloguer a Sant Cugat, la cosa s'està desmadrant, per dir-ho suau. Llavors, tot el que siguin mesures, vinguin de l'Ajuntament, vinguin de la Generalitat, vinguin d'on hagin de venir, perquè el preu de l'habitatge o perquè l'accés a l'habitatge, ja no tant el preu, es faciliti al màxim de col·lectius possibles, ho trobo positiu. Després no he llegit la lletra petita de qui podrà tenir accés a aquest tipus d'habitatge social, com, que vull dir, lloguer o venda, quines edats, perquè a vegades el lloguer és només per joves o només per gent gran, llavors sembla que quan farem 30 anys, cosa que jo ja he passat, llavors aquesta franja entre els 30 i els 65, que suposa que ho has de tenir tot solucionat, potser no hi tenim accés. Vaja, s'ha de veure la lletra petita, i en qualsevol cas esperar, si és que passa alguna cosa, que Sant Cugat s'apunti a la mesura o en faci alguna similar. Jo, del que sigui més habitatge social per més col·lectius, ho trobo positiu. I el fet de corresponsabilitzar els promotors en promocions noves, doncs mira, ja et dic, se suposa que això el que ha d'afavorir és als col·lectius amb menys renda. Per tant, jo ho trobo que sí, benvingut serà.
Jo crec que un habitatge ha de servir per donar sostre a la gent. I malauradament avui crec que a l'estat espanyol hi ha 10 milions de pisos buits i a Catalunya uns 3 milions de pisos buits. Això no és donar sostre a la gent, això és senzillament deixar-los desprotegits i obligar-los, com deies tu ara, a pagar uns lloguers elevats per una situació. Jo crec que no es pot tenir un parc d'habitatges que serveixi exclusivament per una qüestió, especulació, que és el que hi havia hagut, és el que havia originat la crisi i és el que està renaixent ara de mala manera. Per tant, jo, si em permeteu, diria no el 30, el 70 o el 80% haurien de ser provisional i s'ha acabat. I això, en el cas de l'Ajuntament de Barcelona, no s'hauria de fer ara, s'hauria d'haver fet ja fa 4 anys, perquè va guanyar l'alcaldessa, que era de la PA, que segurament es va trobar en circumstàncies molt difícils per aplicar-ho, perquè governa en minoria i per tant no tenia el recolzament propi, però aquesta és una situació sàvia. A la llarga, vull dir que ja seré mort, d'aquí 30 o 40 anys, tots els habitatges han de ser públics i prou.
Que maco seria això, eh? No crec que passi, eh?
No sé si tots, però no, estaria bé. A veure, un comentari sobre la proposta que fa l'Ajuntament de Barcelona. El mes de setembre no serà aplicable i ho saben. O sigui, una modificació del pla general, que és el que suposa això, suposant que sigui legalment aplicable, que hi ha molts dubtes i per això separat, però si hi ha una modificació del pla general que primer ho ha d'aprovar l'Ajuntament, ho ha d'aprovar inicialment, ho ha d'aprovar definitivament, ha d'anar a la Generalitat, això abans d'un any no està. Per tant, això, com a propaganda, està bé, ja està, no passa res més.
Hi ha eleccions d'aquí un any.
Exacte. Ara, dit això, ho hauria pogut fer, i aquí coincideix amb l'Arcadi, fa 3 anys, amb temps, això es tira endavant. Un dubte, i aquest és un dubte personal, i quan s'obliga a fer un percentatge de les promocions, un percentatge d'habitatge públic a les promocions privades, el dubte que et crea és si la resta d'habitatges que van al mercat no pugen al preu, i evidentment perquè els promotors han de compensar doncs les seves comptes de resultats han de ser positives, no? Llavors dius, aquests habitatges que es posen a la venda, que normalment no són habitatges de luxe, també pugen de preu i hi ha unes classes mitjanes que també reben. Per tant, jo crec que la solució passa perquè hi hagi un parc d'habitatges el més ampli possible, de titularitat pública, no obligant els promotors privats a fer un percentatge d'habitatge públic. I això ens trobem en molts països d'Europa que funciona, i això controla els preus del lloguer. Tot més a Àustria, tot més a Viena, és una ciutat que no és barata, no és una ciutat barata, l'habitatge no és car, perquè hi ha una gran quantitat d'habitatge que és públic.
I els qui té accés?
I els preus del lloguer... I els,
però com, qui pot accedir a aquest habitatge?
Com que n'hi ha tant, no hi ha limitació ni per edat, ni,
home, no, perfecte, llavors
no, n'hi ha molt,
paradigma, ja, endavant.
Però és que el que provoca aquesta gran quantitat d'habitatge públic és un control dels preus de lloguer. Llavors, els preus del lloguer lliures, per entendre'ns, són molt raonables. Sí, sí. I et trobes, bueno, la solució crec que ha de passar per aquí. Passa que és un problema de prioritats.
Quan ens hi posem? Perquè, clar...
No, tu has de fer, escolta, m'has de marcar les prioritats. I tu parlaves des de les administracions públiques.
Quines?
Des del govern local i des de la Generalitat. Des de tots dos. Sí, sí. I tu deies, és que Sant Cugat també. És que Sant Cugat, Déu-n'hi-do. És que Sant Cugat, Déu-n'hi-do. En el teu cas, tu ho pateixes, jo veig que ho pateixen els meus fills, i, coi, alguna cosa s'ha de fer.
No, clar,
i
si crec... no, vaja, ja et dic, jo és que ara mateix ja no m'he ni de considerar jove, tenint en compte totes les paradigmes d'accés a l'habitatge.
Home, no fotis.
No, ja ho sé, em faré
30. Sóc de la teva quinta.
Em faré 35, però efectes pràctics ja no se'm considera jove. Per tant, se'm considera adult amb tots els problemes i beneficis que això comporta, que ja em toca per edat, no em queixo pas, però... el que sí que em queixo entre cometes és de que segurament adults com jo, de 30 a 60, que no tinguin una renda per tirar coets, ni ara que és Sant Joan, pot ser que arribat a aquest punt ens es veiem obligats a marxar de Sant Cugat, perquè no ens podrem permetre un pis de 1.200 euros o 1.000, que són els pisos, entre cometes, normalets del centre. I normalets vol dir que potser són dues habitacions o tres habitacions i un lavabo a qualsevol lloc del centre, que Déu-n'hi-do lo gran que és. I per tant, clar, això, el que passarà és que arribarà un moment que faràs números i has de pagar això, que les assegurances al col·le dels nens, doncs aquí no podré fer-ho i me n'hauré d'anar, doncs, a pobles del costat o a pobles més lluny. I aquí només acabaran venint gent que tingui molta pasta, que és el que ha passat a altres ciutats i a altres països, eh?
Hi ha altres moments a Sant Cugat, semblava que s'havia corregit, sí, sí, una mica, i ara torna,
bueno, bé, la
a
crisi,
emergir.
La crisi d'alguna manera va no, atenuar o frenar el cop o explotar la bombolla, dieu-li com li voleu, en tot cas no crec que explotés del tot perquè ara està tornant a inflar, o es va desinflar. Però clar, ha estat amb cosa d'un parell d'anys que ha pujat el preu del lloguer, crec que un 30%. I això, per les rendes de moltes famílies o molts joves d'aquests com nosaltres, doncs no ens ho podem permetre. No podem de cop i volta, si paga 700, paga 1.000. No podrem ni molt menys.
Ja que s'apropen les eleccions municipals, què els hi podem exigir als partits que es presenten, podem dir ara Sant Cugat, podem posar altres municipis que també estan patint aquesta situació, que realment puguin tirar endavant com accions per rebaixar els preus dels lloguers o condicionar el mercat de tal manera que sigui accessible arribar a tenir un habitatge, no sé si en propietat o de lloguer, però un preu que no se t'endugui, doncs, més de la meitat del sou. Ho dic perquè fa, sempre ho repeteixo, una antena, deu haver-hi gent que deu estar una mica cansada de mi, que jo fa 3-4 anys ja preguntava en el cicle d'entrevistes
als candidats
a l'alcaldia què farien, i tothom deia que bé, amb 4 pisos de promú, no 4, però un promú, sí, tal, arreglaríem els preus, no sé què. Al cap de 3 anys, els preus han continuat pels núvols i més enllà, no? Què es pot demanar exactament a l'administració municipal d'accions concretes que serveixin per aturar aquesta escalada de preus dels pisos, sense que després el votant se senti decebut al cap de 2, 3, 4 anys? Qui vulgui,
Mira, jo potser diria tres coses. Primera, no només pel tema de l'habitatge, sinó per tots els temes, ja que entrem en la qüestió municipal, que durant un any ens ocuparà, crec que hi ha una reivindicació amb la que en principi hi estarien d'acord tots els partits, i que s'hauria de fer, que és demanar que els pressupostos municipals tinguin una part més gran dins del pastís dels pressupostos públics. Són la germana petita, són la més pobra de totes, i com que és la de major proximitat, és aquella a la que tothom més demana. Per tant, hem de demanar més participació dels municipis, que em penso que a hores d'ara només disposen del 14% de les despeses globals de l'Estat. Per tant, primera qüestió. Segona qüestió, un cop fet això, probablement per una banda, ho entera, promoció d'habitatge públic, i després també que comencen a posar-se de moda la generació de cooperatives d'habitatge. Crec que per aquí haurien d'anar. Això, evidentment, no és càrrec dels ajuntaments, però els ajuntaments poden recolzar-ho, poden donar avantatges fiscals, poden fer, jo que sé, infraestructures, coses per l'estil. I, per tant, això, primer, que els ajuntaments siguin més diners, segon, que proporcionin habitatge públic, i tercer, que ajudin a generar cooperatives. Ja està.
En qualsevol cas, aquí tenim, un instrument que, si es complissin, sobretot el primer que comentava l'Arcadi, l'increment dels municipis, de la participació dels municipis en els ingressos públics, tenim un instrument que és Promusa, que hauria d'augmentar la seva activitat. A banda, no només hi ha de construir, sinó que abans es comentava, hi ha molts habitatges que ja hem pagat entre tots, que estan buits, que ja els hem pagat, i que s'hauria de mirar la possibilitat de l'adquisició d'aquests habitatges, tot i que sí que és cert que els bancs de Sant Cugat eren molt de pressa, però aquí sí que és algo que s'hauria de posar damunt de la taula. A partir d'aquí, la proposta ha de ser molt decidida a l'hora d'adquisició d'habitatge públic i d'incrementar el parc públic d'habitatge. Però no ha de ser tímida, perquè el problema és greu, sobretot per la gent jove.
Parlant perquè ho entengui tothom, l'Ajuntament ha de comprar pisos per destinar-los a lloguer social.
Sí.
Perquè construir-ne a Sant Cugat, espais molts no queden.
No, sí. Camp Fontanals queda.
Per això et dic que sí. Sant Cugat
està quasi bé clavat.
A no ser que surti alguna parcel·la així com un bolet que es pugui construir, que no crec que n'hi hagi gaires, la resta ja està fet. Per tant,
que no es descarti l'adquisició d'habitatge.
Clar, a Sant Cugat en concret, l'única manera de que això passi és aquesta, que l'Ajuntament directament compri pisos i els destini
a això. Les administracions que tenen un parc d'habitatge potent no l'han construït ells, en la majoria dels casos, sinó que hi ha hagut una política d'anys d'adquisició d'habitatge. Això, evidentment, no es pot demanar que es faci ni en un any, ni en dos, ni en tres, però que s'enceti aquest camí. Que s'enceti aquest camí perquè d'aquí uns quants anys, esperem que no masses, aquest problema doncs sigui el mínim possible.
Això, de totes maneres, i corregiu-me si m'equivoco, que potser m'equivoco, no ho he vist que hagi passat gairebé mai a Sant Cugat. Sona una promoció a mitges amb el Banco Santander per Mirasol, però no devia ser aquest paradigma,
No, adquisició d'habitatge. Que jo sàpiga no, alerta.
Però clar, els pisos van a uns preus que, jo que sé, un pis, 300.000 euros. Clar, l'Ajuntament quants pisos pot comprar? Vull dir, dic 300.000 euros per posar un preu ara. Bueno, estic mirant webs, mentrestant, ho dic per situar els preus, perquè el debat sigui més...
Potser, que potser estic dient una bestiesa, però clar, el pressupost municipal té moltes partides. Si tu això t'ho poses com una prioritat, doncs n'hauràs de reduir unes altres per posar-les aquí. I el millor no és comprar pisos d'un en un, comprar-los encara hi ha pisos que s'estan construint, encara queden solars a pocs que el millor ara estan destinats a casa unifamiliar. Jo no sé fins quin punt urbanísticament tot això es pot canviar, el millor m'estic avançant i no és tan fàcil com jo ho dic, però vaja, és una qüestió de prioritats. No sé, s'haurà de posar la balança, si pesa més, m'ho invento, els esports que l'habitatge públic, o el concert de no sé qui, o l'habitatge públic. A partir d'aquí, òbviament, això és una decisió del govern.
És de prioritzar.
Correcte.
Això no pot ser massa com està la legislació, però em pregunto què han de fer els bancs amb els infinits pisos que s'han quedat.
Mira, aquí anava. Digues, Arcadi. No, és que...
La pregunta, això no ho sé, em pregunto.
Però mira, per exemple, he entrat ara a dues immobiliàries de dos bancs, la de Solvia, del Banc Sabadell, i la de Servi Habitat, de la Caixa. A Sant Cugat, Solvia ara ofereix, en aquests moments, un xalet independent d'1 milió d'euros, 490 metres quadrats. Després, pisos...
No vindries una cosa que públicament s'ha dit
a comprar. No, és el...
Després, pisos a Can Vallet i a Benet Cortada per 350.000 i 378.000 euros. Tres habitacions en els dos casos, obra nova en curs, encara no s'ha fet. I després un pis que ja està reservat, que algú ha reservat, a prop de la plaça del Coll, quatre habitacions, 330.000 euros. I Servi Habitat, res de res. Que no sé si després ho donen a clients preferents, no crec que em posin a mi l'oferta aquí.
A Sant Cugat, i si, probablement si ho mires demà ja no hi és. O sigui, es ven. L'actitud crec que no ha de ser anar als que tenen els bancs, perquè aquí sí que els han venut, hi ha altres llocs que no, que encara els tenen.
Però els bancs n'han quedat molts, embargaments i coses així, que hauríem de veure què fan amb aquests.
No, a veure, el que està clar és això que diu el Pep, ofertats no estan. O sigui, el mercat no els han posat, vés a saber si els col·loquen entre ells, però el mercat no estan. Llavors el que et trobes és que el mercat sobretot de lloguer i també en aquest cas en gran part de compra, és el que tenen els propis particulars de, no sé, doncs, per herències, per propietats, sí, per exemple, sí, en el seu moment, que el, com que saben com està el joc avui en dia, doncs també volen treure el màxim benefici.
En qualsevol cas, és un tema que dius, escolta, senyors que es presenten a les eleccions d'aquí un any, expliquin com ho fan.
No, no, i tant. És una bona pregunta que espero que el Pep repeteixi els que ho facin i que es pugui fer un reportatge, no, com deuen
els
dius, dia.
Escolta, que es vagin preparant els deures. Vosaltres podem dir, escolta...
I sobretot per un tema que els partits haurien de tenir en compte, ja pel seu propi interès, i és que aquesta gent, potser ara són joves i ja els poden votar, però és que d'aquí 4 o 5 anys hi haurà un munt de nous votants que en algun moment hauran de voldran viure a Sant Cugat, possiblement, i es trobaran amb aquest panorama i se n'aniran. Per tant, és un, a vegades, si els partits pensen egoístament en els seus votants, és que això és una de les prioritats pels seus futurs votants, i si tu vols guanyar les eleccions probablement hauràs de fer alguna cosa amb això, o no veuràs aquí prou regidors o prou vots.
Malauradament mai cap partit pensa més enllà de 4 anys, això.
Ja, lamentablement.
Posa-t'ho bé al cap.
No, però, ja ho sé, no, ja ho sé.
Però sorprèn la improvisació amb què es presenten a les eleccions, o amb la poca profunditat en què es porten les mesures. I parlo en general, no personalitzo amb ningú, però jo em quedava al·lucinat en aquelles entrevistes quan jo pensava, home, a veure, vostè creu que per fer 200 pisos canviaran els preus? Vull dir, no sé, jo tampoc sóc economista, ni em dedico a això, però home, 200 pisos en un parc d'habitatge com el de Sant Cugat, que més aviat hi ha poc habitatge pel tipus de model urbanístic que hi ha, amb la demanda creixent, l'economia que semblava que arrencava en aquell moment, dic, home, a mi em sembla difícil.
200 pisos és el que tens al no sé, primer i segon de batxillerat de l'Angeleta Ferrer, vull dir, és que això l'any que ve, quan aquests nens van a la universitat, ja què, ja els ja estan, ja està, i totes les altres escoles, totes les altres famílies.
O hi ha una política a llarg termini, a més de 4 anys, una política, en el cas de l'habitatge, en altres casos també. De tota manera, i ara permets que faci una cunya publicitària.
I tant,
vinga.
A veure, el plantejament que fem nosaltres, jo sóc de Demòcrates de Catalunya, i el plantejament que fem nosaltres d'escollir els candidats per primàries et permet que aquests debats es facin abans. O sigui, si nosaltres pretenem que la gent triï els caps de llista de les llistes, i en aquest cas nosaltres volem una llista... unitària, fidel a la república, per entendre'ns, aquests debats s'han de produir abans. I per tant, no hi ha quan estiguin designats candidats, sinó abans de ser designats candidats ja han de dir què és el que pensen fer.
Ja, però després hem de votar els militants.
No.
Qui ho vota?
No, és que, a veure, quan nosaltres diem primàries, vota la gent.
O sigui, qualsevol, jo puc anar a votar.
Exacte.
Val.
A veure...
Pregunto, és que no...
Estil França, per entendre.
Desconec el funcionament, per això pregunto.
No, amb una petita condició. A veure, el senyor que aspira a que la Sagrada Unitat de la Pàtria es mantingui, doncs no signarà un compromís, un full de compromís amb la República, i per tant no podrà votar.
Per tant, hi ha una espècie de perfil de simpatitzants.
Home, evidentment.
Val.
No, però a veure, però podrà votar tothom.
Perquè
l'altre, encara que els diguin primària, són assemblees de partit.
Sí, no, és aquí on t'anava.
Hem canviat el nom.
Clar,
si el que volen és canviar el nom i seguir fent la mateixa cosa, endavant. Però quan tu planteges primàries obertes a la ciutadania, és que el que pretens és que et vingui a votar quanta més gent millor, i quanta més gent que no sigui, en el nostre cas són voluntaris, no són militants, ni voluntaris, ni que estiguin vinculats a un partit determinat, millor. I per tant que es produeixin debats públics i que la gent triï qui ha de ser el cap de llista d'una opció determinada. En aquest cas, una opció independentista.
Com a idea i, per entendre'ns, full de ruta, ideal, em sembla molt bé, i és més, crec que hauria de passar a més partits i no...
Que
no passa a tots. En qualsevol cas, arribat el moment, m'agradarà veure quanta gent realment vota aquestes primàries. Aquestes no són... només les vostres, sinó les d'altres partits que
les
es facin.
Les nostres no pretenen ser nostres. Nosaltres, com a partit, ahir vam dir que ens afegiríem a la proposta que vam fer el Jordi, el Pere i d'altres, la setmana passada, que faran una convenció municipal el dia 16 o 14 del mes que ve a Granollers, i per tant el que nosaltres plantejaríem, per exemple en el cas de Sant Cugat, és que hi hagués una comissió que vetllés per aquestes primàries que no fos de cap partit. Exacte. Aquest seria l'ideal, i nosaltres vam demanar Esquerra Republicana,
Demòcrates,
la CUP,
PDeCAT
o Junts pel Cat, que s'hi sumin, nota, que expliquen el seu programa i que la gent triï qui ha de ser el cap de llista.
Bona sort. No passarà.
Si prioritzen, com crec que faran, el partit i les expectatives inclús personals per sobre del que necessita el país, no passarà.
No passarà.
Si prioritzen el país, hauria de passar.
Quan s'ha prioritzat el país per sobre el partit, ergo no passarà. Vull dir que em sap greu, perquè entenc que pels independentistes seria una proposta engrescadora i que...
Hauria de ser el funcionament normal d'una democràcia, no només una proposta engrescadora.
Ja,
sí, però quan et parlen de primàries, quan al fons t'estan parlant d'assemblees de partit, no, és que jo ara em presentaré les primàries al meu partit. Dic, no, tu et presentes el que es deia abans, una assemblea. Tu te'n vas a una assemblea i els militants teus voten. Nosaltres el que pretenem és que voti la gent.
A veure, vosaltres, que més experiència política que jo tindreu, perquè jo la tinc
nul·la.
Però ni que sigui no política, però de moviments socials...
Política no partidista.
I sí, encara que sigui no el sistema habitual... ja tiro més amunt, el gran problema és com està muntat el sistema de partits en aquest país i com funciona el sistema electoral a partir d'una sèrie de llistes i que en aquest cas tu fas unes primàries però després la llista és la que és i el poble vota aquesta llista del número 1 al número 25 en el cas, bueno, 25 i els suplents en el cas de Sant Cugat, i no puc votar si m'agrada més el número 23 perquè penso que és millor que el número 1, 2, 3, 4 i 22, i fan que els que arriben al poder, bé sigui amb una regidoria d'un ajuntament, bé sigui al Parlament, siguin les persones que, vés a saber per quins mèrits i capacitats o amiguismes o fer la pilota, han arribat als números de dalt de la llista. I aquests són els que manaran o els que tindran posicions d'hipotètic poder.
Això costa tant les primàries i per això costa tant implementar un sistema de llistes obertes.
Ara,
per això costa tant.
Perquè cap dels partits, no veig pels partits grans una voluntat de que això canvi. Perquè, perdoneu, ha arribat el moment quan ja toca fer eleccions i quan toca repartir cadires, càrrecs, no sé què. Ui, no fos cas que ara, si tinc un xiringuito, no puc jo escollir els cambrers del meu xiringuito.
Ningú et dirà que no, però ningú farà res per tirar-ho endavant.
Clar,
ningú dirà que no.
Diu que no.
Però, a veure, la prova del cotó és ara. Diu, escolta, tenim eleccions municipals. N'hi ha uns, que no és cap partit, nosaltres ens hi hem sumat, que et plantegen fer primàries i que voti la gent. A veure qui diu que sí.
No, per això no passarà.
Quina...
No passarà.
Les cúpules dels partits volen mantenir
el poder de tota la vida
per poder designar qui són els candidats i qui deixa de ser-ho.
I és que ja vaig una mica més enllà, ja no és només els 25 de la llista, posa, m'ho invento, posa que qui li toqui governant té 10. Després, si acabes anant al govern, ja tothom sap que hi ha una sèrie de càrrecs de confiança, una sèrie d'organismes municipals on potser pots recol·locar el 16, el 17, el 18 de la llista, que ja sabeu que ha passat diverses vegades en diversos governs a Sant Cugat, i per tant, clar, tot això, davant de la possibilitat de guanyar-ho i poder repartir tot això, no ho canviarem. Em poso més amunt, és que això ja no és un canvi que hagi de passar a Sant Cugat, sembla que aquí estiguin tots els mals i no és així, és un canvi que ha de venir de molt més amunt, ja, com que a Catalunya no podem canviar sols, és un canvi que ha de venir de la llei electoral espanyola i...
No et cal, perdona, i el que passa que a Sant Cugat hi pot haver poca motivació, perquè pots trobar qui et digui, escolta, Sant Cugat segur que guanya un partit independentista, bueno, la seguretat ja en parlarem, no hi és, no, però en el cas de Barcelona, per exemple, el risc de que hi hagi un alcalde o una alcaldessa de Ciutadans hauria de provocar que coi que es presentin, que no hi hagi aquest pànic a presentar-se junts, per exemple, però també serà terriblement difícil per les mateixes raons. Per les mateixes raons que has dit que pot passar aquí. De tota manera, alguns insistirem en que això passi i tiri endavant.
Sí, puc entendre les motivacions, però és que em sap greu, però és que això no canviarà, perquè és que ara canvia de molt més amunt.
És un problema de creure-t'ho i després d'estar molts anys militant en un partit,
Clar, sí, i segurament alguna cosa en saps del tema, però també militar en un partit, vull dir.
Això sí.
Clar, i segurament suficient en saps com per saber que és una proposta...
Terriblement difícil.
Clar, que és molt bonica si ets independentista i que pot engrescar molt, ara, a l'hora que la presentes, Esquerra, el PDeCAT o els quatre grans, et diran, home, ja tu, jo tinc aquí les meves aspiracions, ja no dic el meu xiringuito, les meves aspiracions de governar la ciutat sol perquè he de sumar amb aquest o perquè ara m'he de barallar amb vés a saber qui perquè em passi el davant amb unes teòriques primàries. Ei, clar, això...
I si no guanyes unes primàries, vols guanyar una alcaldia? És que clar...
Bueno, però és que poden.
Respostes... No.
Sí.
Bueno, sí.
Clar, amb pactes de partits després, amb llistes tancades com sempre i amb una llista de 25 que no ha triat...
Tenim uns mesos per explicar a la gent que qui vol que triï. Els partits des d'un despatx o ells?
Vinga. No. Sí.
Per cert, i el PP on t'ho triaran? El seu líder, ho dic perquè ahir vam tenir aquest anunci del president de la Junta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, que va dir per sorpresa que renunciava a liderar el Partit Popular, era el favorit, deien, però hi renuncia, assegura, perquè es va comprometre amb els gallecs fins al 2020. Hi ha gent que ja ha dit que es presenta, com per exemple el vicesecretari de comunicació del PP Pablo Casado, l'exministre José Manuel García Margallo, un secretari executiu de Relacions Internacionals del PP, José Ramón García Hernández, però tot apunta que ara hi haurà una batalla entre Maria Dolores de Cospedal i Soraya Sáenz de Santa Maria. Alguna aposta per la carrera successòria?
Jo ara lamento que s'hagi acabat el Festival de Cine Fantàstic, perquè això em generarà més ganes de crispetes a mi que el propi Festival de Cine. A veure,
a mi m'ha fet molta gràcia l'argument d'Alberto Núñez Feijóo. Diu que no es presenta perquè es va comprometre amb els gallecs fins al 2020, com si això no ho sabés fa ja 3 mesos, 4, 6, sí. Quan fa que va haver-hi les eleccions a Galícia, no? Doncs que sigui aquest l'argument, no?
No, conservar el lloc on has presentat, jo penso que és una...
Ah, no, és un compromís amb la ciutadania, eh? Això, i no ho dic en broma, eh? Perquè
d'entrada em sembla pas malament.
Que el motiu real sigui aquest.
Això, que sí, això que queda bé per explicar-ho, no hi ha dubte, que sigui realment aquest, no ho sé. Ho tenen malament, perquè clar, quan no ha perdut, aleshores hi ha una mena de batalla de llagons.
Que no, i que ara Pedro Sánchez diu que vol esgotar la legislatura, que almenys en el debat d'investidura jo no vaig tenir tan
no
clar,
no ho va dir tan clar.
No ha estat cap sorpresa que ho digués, es veia venir, digués,
abans sí? Que fa que no estàs en el govern, el socialista, el que deia. Ara aprofita't, si l'altre dia llegia que no sé si eren 3.000 i escaig de càrrecs que ara mateix doncs estaran buscant feina alguna banda, tot això de que si secretari general, secretari del secretari general, ajudant de no sé què del director general, tècnic, que no sé saber on, clar, i ara això, brup, de cop i volta t'arriben 3.000 i escaig socialistes, que dius, home, que aquí tinc ara 2 anys aquí per fer feina, ja no dic per cobrar de la cadira, per fer feina de manera diferent, ja m'ho poso en positiu, canviant tota una sèrie de polítiques que se suposa que estic en contra, doncs ara no m'ho petaré tot això només arribar, no? Perquè clar, l'objectiu era fer fora Rajoy, però m'imagino per fer alguna altra cosa, no només pel simple fet de fer-lo fora. Per tant, si tenim 2 anys per intentar canviar el que puguem, doncs home, jo si fos ells ho faria, sincerament.
Sí, però
ara, el tema és si podran o no, perquè clar, la fragilitat aquí, del seu acord...
Quan se'ls consté 80, gairebé 90, no?
Ara veurem què poden fer i què no poden fer, i vés a saber si d'aquí un any no li fan una moció de censura amb ell.
Hi ha hagut alguna mano, alguna intenció?
No, és que veure, clar, per pel revengisme, ara el propi PP i Ciutadans, que uns quants diputats tenen, també els hi caldrien uns quants suports més per fer-los ara fora, i seria, vaja, seria un allò l'imperi contraataca, eh?
És complicada la moció de censura i de fet amb pressupostos aprovats, prorrogant-los i funcionant amb real decrets i bueno, aniran fent l'activitat legislativa parlamentària serà mínima i intentaran aguantar tant com puguin i una miqueta més per anar desgastant. El PP ho fa sol, Ciutadans també ho va fent sol, van fent-se petits.
No, i tenen l'oportunitat de fer una gran campanya electoral de govern, per exemple, amb coses que poden semblar secundàries o de cara a la galeria, com això del Valle de los Caídos i doncs, el tema dels refugiats d'ara. O sigui, poden fer coses que es feia que són molt diferents de com estaven plantejades fa només 2 setmanes, que poden tenir un canvi psicològic a la gent de dir, ostres, aquest govern fa les coses d'una altra manera. Per molt que després a la pràctica amb grans temes no pugui fer res perquè no té prou suport al Parlament, al Congreso i al Senado, res. Ara, hi ha una sèrie d'accions, podríem dir potser més de cara a la galeria de màrqueting, que sí que poden donar un canvi d'imatge, no només del govern, sinó de la pròpia Espanya al món.
I des de Catalunya no esperem res, eh? Que ningú
és una altra, sí.
Jo des del primer moment deia, dic, escolta, tu què et sembla el canvi del Rajoy pel Pedro Sánchez? I mira, el Pedro Sánchez, jo ho deia d'una altra manera, que seré més suau, el Rajoy et fot una bufetada mirant-te a la cara i te la fot forta. El Pedro Sánchez te la fotrà igual per una rialla. Però la bufetada, al cap i a la fi, serà la mateixa. Dius, escolta'm, des del punt de vista de l'increment de la democràcia, per tant, això que voldria dir que ens deixés fer un referèndum que no ho esperi ningú, el fet d'alliberar els presos polítics que no esperi ningú, no tinguem com una victòria l'acostament dels presos aquí. Jo recordo el Jordi Turull, que em sembla que va dir, escolta'm, a l'acostament a casa és posar galledes en una gotera, però el que s'ha de fer és arreglar la gotera, no? Per tant, no ens conformem amb això i no hi esperem massa més. I més després de veure qui posa de ministre d'Exteriors i quines manifestacions hi ha. Però vaja, al cap i a la fi només cal mirar la història recent per veure com van uns i com van els altres, i en aquest cas van igual. de la maneta.
Home, han promès que eliminaran els peatges de les autopistes que tenen concessions de 50 anys que acaben aquesta legislatura i també el 2021.
Apoyaré.
Això hauria de fer molts anys.
Sí, no? Perquè sí, estan més que amortitzades. Sí, sí.
Això hauria de fer molts anys, aquí el culpa fonamentalment és de la Caixa.
Però qui paga després el manteniment? Perquè, clar, una cosa és eliminar els peatges, que vol dir que si tu passes per allà, doncs no has de pagar, però aleshores el manteniment com s'ha de repartir? Perquè, clar, aquesta és la qüestió que no respon.
Les autovies que hi ha per l'estat espanyol, que són autopistes però sense peatge, no estan pas mal mantingudes.
No, no.
I es mantenen amb els impostos que paguem tots.
Document i ja està.
Home, tant de bo, o sigui, anar a València ara des de Catalunya, potser has de fer una hipoteca o vendre un ronyó per anar-hi. Tenia en compte com està la benzina, però és que només de peatges, ara no me'n recordo l'última vegada que vaig haver d'anar cap allà, però no t'exagero si són potser 60 euros de peatges.
Em posta 17 o 18.
Sí, és veritat.
Jo també no fa gaire. 17 o 18.
Hi haurà el tema de la vinyeta. El tema de la vinyeta.
Pagat tots un preu, una tarifa plana per entendre'ns
l'any. L'any, això hi ha països que funcionen i no dic que siguin molts ingressos, però alguna cosa pot ser.
Sí, sí. No, bueno, no hi veig, això tampoc s'ha plantejat gaire aquí que jo sàpiga, als nivells dels partits que han governat. Ara, si d'aquí al 2020 ens alliberen... De fet, a Catalunya no he vist que s'alliberi cap. Em sembla que són els trams de València, no sé quin de Segòvia.
Sí, començaria el que és Tarragona cap al sud. Seria el primer de la P7 que marxaria.
Val, o sigui, enganxa un tram de Catalunya.
El 2021...
De Tarragona.
De Tarragona cap a baix, cap a València.
Però hauríem d'esperar el 2021 per la resta de la P7.
Jo seré la primera vegada de la vida amb els meus 35 anys que faré aquest estiu, que deia.
El 2021 tindràs més, eh?
Ja ho sé, eh? No. També és veritat. Ja estaré, ja tindré el 4 a la vora. Que doncs bé, potser hauré de, tot això, a prop de fer 40 anys, per poder dir, ei, he vist com s'ha eliminat un peatge al meu país. I no sé, farem una festeta, tirem petards o alguna cosa, a veure si cauen Sant Joan.
Estigues tranquil, que el que no desapareixerà mai són els túnels de la Llitera.
Ah, mira, anava a dir-lo ara el nom. No, aquest no. Aquest perquè hi ha algú que guanya.
No, a veure, jo penso que també hi ha alguna qüestió, com ho diria, de moviment de població. Imagina't la quantitat de cotxes que si no hi hagués peatge entrarien directament a la ciutat de Barcelona. Seria una cosa...
Pels que baixem en tren a Barcelona, això,
en tren i caps Barcelona. En els vagons de
segons
quina hora,
el que és dissuasori és veure la cua que hi ha quan passes pel costat del túnel. Dic, escolta, veus aquella cua?
Jo diré una altra cosa dissuasòria. 4 euros anar i tornar
també,
això és dissuasori.
Però els 4 euros, la benzina i el temps sumat, escolta,
jo vaig amb moto i em surt més barat anar a Barcelona amb moto que amb transport públic.
Per quina via?
Per la Rabassada, per la Vallvidrera...
No, fins a les 8 només es pot anar per la Rabassada, eh? Les altres és...
Bueno, si vas amb moto, pots anar mirant una mica, sí, ja no entrem en detalls.
Esquivant, no? Però, millor que no.
Però en qualsevol cas, la Rabassada, Vallvidrera, i a vegades he arribat a anar, fins i tot, per les corbes d'Horta de Cerdanyola. No recordo com es diu, la carretera d'Horta.
Sí, la d'Horta, sí.
Doncs mira si hi havies. I, lamentablement, a mi em surt més barat anar amb moto que amb tren. Això no hauria de ser.
No.
O sigui, el transport públic que tant incentiven i amb uns preus d'anar a Barcelona de 4 euros anar i tornar, doncs és que jo amb 4 euros no omplo el dipòsit perquè la benzina està del preu que està, però puc anar i tornar 3 vegades, eh? Amb la moto.
Mira, a mi em surt a compte perquè tinc bitllet de la tercera edat. Per tant, això va bé. Però el que no surt a compte, i val la pena dir-ho, és que com vas a buscar el tren? Si no hi pots anar a peu, a quina estació vas? A Mirasol, a Valldoreix, a Sant Cugat, no parques enlloc.
No pots
de cap manera. Aquest és un altre tema.
Si no hi pots anar caminant...
Sí, que tenim feina.
Si no hi pots anar caminant, no vas.
Posem aquests deures als polítics. Escolti, no hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10. Joan Recasens, Joan Ramon Armada, Gerard Oliveres, moltíssimes gràcies i ens veiem aviat en una altra tertúlia.
Molt bé.
Que vagi bé.